Hola a tothom, el meu nom és Toni Rodon, benvinguts a una nova edició d'aquests podcasts que hem titulat, no de forma molt original, El pati descobert, ciència política en confinament. Saludo de nou a un dels companys de batalles radiofòniques, Marc i en Joan, com estàs?
Bon dia, Toni, molt bé.
Marc, avui tinc una pregunta molt, molt fàcil per tu per aquest inici, fàcil perquè bàsicament ja t'he dit que te la faria. Quin és el podcast que hem penjat aquests dies que més oients ha tingut?
Doncs ni més ni menys que el probablement més friqui de tots i el primer dels que vam fer, no? Parlàvem sobre les visualitzacions de les dades del Covid i explicàvem que es podien mostrar en forma de logaritme, les transformacions logarítmiques o les visualitzacions normals que es mostraven unes línies de forma exponencial i bé, mostràvem que era sobretot una qüestió estètica i de comprensió, però que en realitat no se'n derivava en moltes conseqüències en termes de preferències polítiques públiques i el que sí que era en tot cas rellevant, recordem, era escollir el moment a partir del qual un país o regió entrava en el gràfic, no? I s'havien de tenir en compte els valors relatius de la població total, més que no pas els valors absoluts. Convidem els oients a escoltar aquest primer podcast que va tenir realment molt d'èxit.
Exacte. De fet, els nostres oients, si el volen escoltar, el poden recuperar doncs, als serveis habituals, a iVoox, a Apple Podcasts, a Google Podcasts i també a Spotify. I si no, que ens ho preguntin per Twitter i ràpidament els passarem l'enllaç. Ja, com deia en Marc, els números i tota la fantasia que els envolta, hem vist que agrada més gent de la que ens pensàvem i, de fet, avui dedicarem un altre programa, si em permeteu, a parlar de números, entre cometes, i ara això ho explicarem de què va una mica tot plegat. Però ja que parlem de números, Marc, aquests dies hem vist molts números, molts fenòmens numèrics. No sé si en tens algun de preferit en relació al coronavirus. No sé si em podries triar un.
Sí, home, i tant. Aquests dies m'han interessat molt, evidentment, la diferent incidència del Covid per grups d'edat, no? Les persones més grans, una incidència i una mortalitat molt, molt més elevada. Però més enllà, una qüestió que s'ha tractat però una mica sempre a banda i no centrat realment en l'estudi pròpiament dit, ha estat la incidència en homes i dones i la mortalitat en homes i dones, no? La incidència, fixa't, Toni, és molt superior en les dones, però en canvi la mortalitat és molt superior entre els homes. Com podem explicar això? Doncs molt fàcilment, o potser no tan fàcilment, però podem donar com a mínim algunes claus. Entre les dones, per exemple, en el cas de Catalunya, la incidència és més elevada perquè bàsicament són aquestes persones les que estan més al peu del canó, amb feines que han estat més exposades en el cas del coronavirus, no? En el virus. Però en el cas dels homes hi ha una ràtio molt superior pràcticament en tots els països del món de mortalitat en favor dels homes, no? Per exemple, en el cas d'Espanya, per cada dona que moren 1,8 homes. En el cas de Grècia, per cada dona que mor, moren 2,5 homes. Fins i tot a la República Dominicana aquestes taxes de 3 a 1. I només hi ha dos països, he vist, l'Índia i el Pakistan, que estan per sota del valor aquest de 1. I bé, en les explicacions d'això hi ha qüestions, en primer lloc, de mals hàbits, els homes fumen i beuen més, però després, molt interessant, hi ha també qüestions genètiques.
Genètiques,
les dones, sí, les dones tenen respostes immunològiques més adaptatives que els homes i, en general, amb totes les malalties i virus, moren en molt menor mesura de malalties infeccioses. I, segons sembla, això té una relació amb el fet que les respostes immunològiques estan hostatjades en el cromosoma X i les dones, que són XX, els homes són XY, en tenen el doble comes. I això podria estar explicant diferències.
Caram, interessant, interessant. És a dir, una mica el resum seria que la incidència entre del coronavirus és major entre les dones, però en canvi els homes tenen més probabilitats de morir.
Efectivament, efectivament. I tu, Toni, quin ha estat les teves dades més interessants en relació al coronavirus?
Doncs la veritat és que hi estava pensant i jo crec que la dada que més m'ha interessat és la dada en relació a la contaminació. Ja saps que aquests dies, doncs, amb el confinament, l'activitat econòmica s'ha reduït i, per tant, doncs, el que hem observat és que la contaminació ha baixat. No sé, Marc, si haguessis d'apostar per alguna cosa, quan creus que la contaminació a tot el món s'ha reduït en relació al mateix període de l'any passat?
Si no estic equivocat, l'altre dia estava escoltant un podcast d'aquests que ens agraden i deia que en el global de l'any s'esperava un decreixement del 7%, però no sé exactament, específicament en un mes concret, quin serà aquest decreixement. Suposo que serà una incidència molt, molt major.
Exacte, és a dir, s'espera que en el, que quan acabi l'any, en tot l'any, les emissions, diguéssim, s'hauran reduït un 7%, al voltant d'un 7%. És a dir, que si el coronavirus no hagués passat, esperaríem un 7% d'emissions més. I si ho mirem concretament a l'abril, de fet, les emissions s'han reduït un total, comparat amb l'abril de l'any passat, s'han reduït un total del 17%. Per tant, la reducció doncs és important. I de fet, aquesta reducció és interessant veure d'on ve. Ve sobretot del transport, que representa una part important de les emissions de, sobretot de CO2 que es fan a l'atmosfera, i de la indústria. I després no ve tant de l'aviació. L'aviació representa un percentatge molt menor perquè, en el fons, tot i que tingui molt de presència mediàtica, l'aviació només els fums, diguéssim, que els avions envien, només representen el 3% del total de les emissions. Per tant, representen un percentatge molt menor. En tot cas, aquí, Marc, la gran pregunta és si aquesta reducció tindrà un efecte gran en la reducció doncs, del canvi climàtic. I aquí els experts són una mica més pessimistes, no? Per fer servir un símil, és com si tinguéssim una pica plena d'aigua i el que hem fet ara doncs, és reduir una mica la pica, però clar, aquesta pica ja està vessant d'aigua, per tant, no podem ser molt, molt optimistes encara. Bé, avui parlarem d'un fenomen que també té relació amb els números i que hem sentit aquests dies arran de la crisi de la Covid i que, de fet, és un fenomen que és tot sovint un mal de cap quan es fa recerca. Un mal de cap en ciències socials, però també un mal de cap en ciències polítiques. Concretament, ens centrarem en els coneguts com a falsos positius i falsos negatius. Som-hi!
El pati descobert. Ciència política en confinament.
Per parlar de la qüestió tenim un autèntic expert en el tema. Ell és professor lector del Departament d'Economia de la Universitat de Barcelona i es diu Guillem Riambau. Guillem, què tal? Com estàs?
Hola, Toni, què tal? Com estem? Hola, Marc.
En Guillem té una recerca interessantíssima en diversos aspectes. Un dia el convidarem per parlar d'aquestes qüestions. En tot cas, avui el que hem volgut fer és parlar d'aquest fenomen dels falsos positius i falsos negatius, perquè en el nostre grup de WhatsApp ha generat molts de debats i hem cregut convenient traslladar-ho a les zones pels nostres oients. En tot cas, per parlar d'aquesta qüestió, Guillem, abans hem de fer un pas enrere, perquè no és fàcil d'explicar, i haurem de començar a explicar una qüestió que són les hipòtesis. Guillem, què és una hipòtesi?
Doncs, mira, jo et diria que una hipòtesi és bàsicament una descripció concreta del món o en particular d'un fenomen o fins i tot d'un mecanisme. Podries dir, una hipòtesi és si jo faig una acció, passarà tal altra cosa.
I, de fet, les hipòtesis són un element central en la recerca que fem, no?
Absolutament. En ciències és l'element central perquè és bàsicament el que ens ajuda a entendre el món d'alguna manera. I concretament parlem d'hipòtesi científica quan parlem de les hipòtesis en concret que podem comprovar si realment són certes o no. Aleshores, en el nostre camp, en el camp científic, el que normalment fem és això, descriure un fenomen en concret de manera que nosaltres, amb dades, després podem comprovar, perquè si no estem en un món, diguem, que s'escapa de la ciència.
Ara anirem entrant més en detall, però deixa'm preguntar-te una altra pregunta abstracta, si em permets, Guillem, perquè normalment en ciències socials també, i en ciències polítiques o en economia, distingim entre dues coses. Una és la hipòtesi nula i l'altra és la hipòtesi alternativa. Expliquem una mica de què parlem quan parlem d'aquestes dues.
Correcte, doncs sí, hipòtesi nula, de fet, és quan en ciències socials parlem d'aquestes dues hipòtesis i la hipòtesi nula vindria a ser d'alguna manera la descripció més possiblement avorrida que tinguem del món o menys sorprenent d'alguna manera, no? Si estàs fent una investigació sobre discriminació en qualsevol context que puguis imaginar, per exemple, discriminació de gènere, que és, jo sóc economista i en el meu camp s'investiga molt. Doncs la hipòtesi nula seria que no hi ha discriminació, no? Doncs això no vol dir que tu pensis, com a dit científic, que no n'hi ha, però simplement parteixes de la base de la qual tu creus. O sigui, parteixes de fin del món com a no, en el qual no hi ha discriminació. Aleshores, això és la hipòtesi nula. I la hipòtesi alternativa és el que no és la nula, en aquest cas, que hi ha discriminació. Per tant, el que fem és simplement després buscar dades que ens permetin avaluar si realment podem descartar la hipòtesi nula de que no hi ha discriminació o simplement no la podem descartar.
Per tant, en certa manera, partim d'un apriorisme, que aquí entraríem en una filosofada que potser no cal, de que tot és fals, no? I a partir d'aquí ens dediquem a demostrar, doncs, que hi ha certes relacions que no són falses, sinó que sí que hi ha relació, no?
Sí, d'alguna manera, bàsicament, és això, la ciència avança a partir d'anar falsejant hipòtesis nules, sí, sí, és certament... És certament un tema per un altre dia, però bàsicament es tracta d'anar això aplicant el sistema científic per veure què és fals i a partir d'aquí anar coneixent més sobre el món, sí, sí.
Una mica perquè els nostres oients ens acabin d'entendre, per si hem perdut algú, que segur que no, perquè tenim gent molt intel·ligent escoltant-nos, però una de les hipòtesis recents que jo, per exemple, em vaig plantejar és la relació entre ingressos i votar a partits conservadors, no? Llavors, hom podria dir que la hipòtesi nula és que no hi ha relació i la hipòtesi alternativa que sí, no? Que més ingressos, més probabilitat de vot a partit conservador, no? No sé, Guillem, si ens pots explicar alguna hipòtesi recent amb la qual has estat treballant.
Correcte, doncs sí, l'exemple que has posat és molt vàlid. Doncs jo he viscut uns quants anys a Singapur i em dedico temes allà. Aleshores, un dels temes en els quals ara ens estem intentant entendre és fins a quin punt la gent és més altruista amb gent que considera del seu propi grup ètnic, d'alguna manera. I en aquest cas, la nostra hipòtesi nula seria que tothom és altruista igualment vers tots els altres grups ètnics. En canvi, l'hipòtesi alternativa, en el nostre cas, seria que la gent té tendència a ser més altruista amb gent que percep que té les mateixes similituds ètniques.
I això, Guillem, algú us podria plantejar, escolta, quina relació té això amb el Covid? Portem 12 minuts parlant i encara pràcticament no hem dit res. Amb el Guillem no hem parlat encara del Covid. Et sembla si posem un exemple que puguem contextualitzar en el cas del Covid sobre hipòtesis?
Home, en el cas del Covid, diguem, la més clara i més senzilla que se m'acut a mi és que una persona o té el virus del Covid o no té el virus del Covid. I, per tant, es creen testos. Jo el conec molt menys, evidentment, l'àmbit mèdic, però en aquest cas la hipòtesi nula seria que aquesta persona no té el Covid i la hipòtesi alternativa seria que aquesta persona té el Covid.
I això, per tant, imaginem, no?, que anem a un hospital, ens fem una prova serològica del Covid i surt que tenim el Covid. Ens hem de creure que tenim el Covid? No ens ho hem de creure? Com ho hem de veure, això?
Això és una molt bona pregunta i això ens porta a un tema molt interessant, que és el que coneixem com a falsos positius, que en aquest cas és realment rellevant, no? Perquè tu vas exactament el que acabes de dir, tu vas a l'hospital perquè portes uns mals dies, has estat tossint i al final penses que val la pena fer-te la prova i tu vas i et dona que és positiva. Aleshores, pot ser que tinguis realment el virus, però hi ha una possibilitat que no és menyspreable de que realment tu no el tinguis. I això depèn de la fiabilitat del test.
Ahà, sí, posem una mica el lector en context, no? O l'oient en context. Nosaltres no som biòlegs, això ho explicarien millor persones especialitzades en el tema, però podem recordar al nostre oient que hi ha dues maneres de testar la presència del Covid. En primer lloc serien les proves serològiques, que és bàsicament a través de sang o d'orina. Són proves molt similars, perquè els nostres oients ens entenguin, en les proves dels testos d'embaràs, i el que fan bàsicament és buscar anticossos i tenen un marge d'error que és relativament elevat. Això és en contraposició amb aquestes famoses proves que hem sentit aquests dies, que es diuen PCRs, que funcionen per un mecanisme totalment diferent. Aquestes proves el que fan és amplificar un gen del virus contingut en la sang i, per tant, són proves extremadíssimament viables. De manera que si aquell gen hi és que tens el virus, i si tens el virus és que realment el tens, no hi ha marge d'error. És per això, no, Guillem, que són importants els falsos positius, específicament en el cas del Covid i amb les proves serològiques que s'han estat fent habitualment?
Sí, sí, absolutament. Jo crec, fins allà on sé, i corregiu-me si m'equivoco, que idealment tothom, com acabes de dir, no? les proves PCR doncs, tenen un marge d'error baixíssim, per no dir que quasi nul, i les voldríem fer a tothom. El que passa que són molt costoses a nivell econòmic i alhora són molt costoses a nivell temporal, triguen molt a sortir els resultats. I en canvi, hi ha, en molts casos, el que els governs o les autoritats prefereixen als hospitals és fer proves sirològiques que són una mica menys fiables, però en canvi són molt més barates i molt més ràpides. I aleshores, jo crec que és molt bo i molt que cal entendre realment fins a quin punt és fiable aquesta prova sirològica, no? Com comentava abans, si tu et dona positiu aquesta prova que s'ha decidit fer-la perquè és més ràpida i més barata, fins a quin punt t'has de preocupar. I en certs casos, doncs bé, podem parlar una mica després, però no t'has de preocupar molt depenent de la fiabilitat del test.
Per tant, una mica, i aquí hem arribat al cap del carrer dels falsos positius, Guillem, si et sembla, fem un pas enrere, i ja sé que ja ho hem dit més o menys, però tornem-ho a repetir. En aquest cas, un fals positiu què seria?
Un fals positiu, l'exemple més il·lustratiu dels que jo m'he trobat després de molts anys de donar classes, seria un home embarassat. O sigui, és una prova que et fan que ha de confirmar si tu estàs embarassat o no i et diu que ho estàs quan realment no ho estàs. Per tant, en aquest cas és obvi, perquè els homes mai poden estar embarassats, doncs seria, en aquest cas, una prova que et diu que tu tens el virus quan no el tens. Això seria un fals positiu.
I això entra en contraposició amb l'altra cara de la moneda, que seria el fals negatiu, no?
Correcte, que seria, com us podeu imaginar tots, que és el cas en el qual tu sí que tens el virus, però en canvi el test et diu que no el tens.
Per tant, relligat amb la primera part que dèiem de les hipòtesis, què és un fals positiu? Doncs un fals positiu és simplement quan acceptes la hipòtesi alternativa i rebutges la nul·la. És a dir, acceptes que hi ha relació entre dos fenòmens quan en realitat no n'hi ha. Popularment és el que podríem anomenar com una falsa alarma. De fet, estirant l'exemple que posava en Guillem, podríem dir que un fals positiu és quan conclous, per exemple, que una dona està embarassada però realment no ho està. I un fals negatiu? Doncs justament al contrari, acceptes la hipòtesi nul·la i rebutges l'alternativa. És a dir, conclous que no hi ha relació entre dos fenòmens quan en realitat sí que n'hi ha de relació. Fent servir de nou l'exemple de les embarassades, podríem dir que un fals negatiu es produeix quan conclous que una dona no està embarassada quan en realitat sí que ho està. I bé, Guillem, això traslladat en el món de la Covid, quan tindríem un fals positiu?
Tindríem un fals positiu quan una persona que no té el virus, es fa una prova i li diuen, al sortir a l'hospital, li diuen, vostè té el virus, sisplau, confinis 15 dies. En aquest cas, tindríem un fals positiu.
I un fals negatiu?
Doncs seria la persona que va a l'hospital amb el virus a sobre, es fa la prova i li diuen, vostè tranquil, que vostè no té el virus. Això seria un fals negatiu.
Per tant, per exemple, Guillem, imaginem-nos que tenim un kit que té de test de coronavirus que té falsos positius, no? Imaginem que tenim un kit doncs, que 10% dels testos que fem són falsos positius. Això és un problema?
Això, malgrat que no ho sembli, pot arribar a ser un problema bastant gros, perquè 10% pot arribar a semblar que és un número relativament petit, però si tu fas la prova a milers de persones i tota la gent, posem que tota la gent que li dona positiu la vols confinar, és ben probable que fins i tot 2/3 dels que acaben confinats, els que han donat positius, no tinguin el Covid. O sigui que és un problema relativament gros.
Déu-n'hi-do, però com pot ser això?
Doncs mira, posem un exemple que almenys a mi sempre m'és molt més fàcil posar exemples amb números.
Endavant.
I doncs som-hi. Suposa que tens 100 persones i 5 sabem segur que tenen el virus. Val? Aleshores, tenim aquest kit que si tu tens el virus sempre, en el 100% dels casos, et diu que el tens, però a més, quan no el tens, una de cada 10 vegades et diu que el tens. Val? Doncs anem a mirar què passa quan tenim 100 persones, de les quals sabem segur que 5 tenen el virus, què passa, quins resultats ens donarà aquest test. Val? Doncs el que fem primer, agafem les 5 persones. Evidentment, no sabem qui són en el món real, però agafem les 5 persones que tenen el virus, fem el test i tenim 5 positius. Aquests som segurs. Ens queden 95 persones. D'aquestes 95, sabem que el test, com que ens dona un 10% de falsos positius, doncs bé, una de cada 10, encara que no tinguin el virus, en una de cada 10 ens dirà que sí que el tenen. Per tant, d'aquestes 95, doncs podem posar, arrodonint una mica, que 85 ens dirà que no el tenen, però en canvi 10 ens dirà que sí que el tenen. Per tant, tenim una mostra de 100 persones, de les quals sabem que segur 5 tenen el virus, però fent servir aquest kit, aquest test serològic, que té una fiabilitat que no és exactament del 100%, acabem separant 15 persones perquè aquest test ens diu que aquestes 15 han donat positiu. I, òbviament, en el món real no sabem qui és que té el virus de debò, qui no. Sabem que 15 persones han donat positiu i només 5 realment tenen el virus. Per tant, això, què ens està dient?
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, Déu-n'hi-do, perquè ens està dient que si tu després, per exemple, el que comentàvem abans, o com a precaució dius a aquesta gent que es confinin durant 15 dies, estàs confinant el triple de la gent que realment hauries d'estar confinant només perquè aquest test et dona un 10% de falsos positius. Vaja, acabes, sí, sí, confinant bastanta més gent del que toca.
Per tant, fins i tot si la fiabilitat és alta, posem pel cas, doncs això, un 5% de falsos positius, ens acabem trobant això, no? Que més de la meitat de la gent que confinem per precaució o un percentatge molt elevat, en realitat no té el virus.
Correcte, sí, sí.
I de fet, fixeu-vos, si els números no em fallen, fins i tot si aquest test fos el doble de fiable, si en lloc de fallar en un 10%, fallés en un 5%, d'aquestes 95 persones restant, un 5% són pràcticament 5 persones. Per tant, tindríem 5 persones realment infectades i 5 persones falsament infectades. Per tant, amb un 5% de fiabilitat, tindríem la meitat de les persones que estaríem confinant per una prova seriològica que no funciona adequadament.
I aquí és on això ho podem connectar una miqueta més amb les ciències polítiques o les ciències socials en general, Guillem, perquè nosaltres també estem afectats pels falsos positius, veritat?
Sí, no sé si et refereixes al tema de les revistes científiques i un cert viatge de publicacions. Vas per aquí?
És a dir, expliquem una mica, en el nostre món hi ha el que es tendeix a anomenar com un biaix de publicació, no? Què és un biaix de publicació, Guillem?
Bé, un biaix de publicació, és, diguem, parlant així en temes potser més tècnics, és el fenomen en el qual el que s'acaba publicant a les revistes científiques doncs no reflecteix unes certes dinàmiques inherents al món científic, però que no reflecteixen realment el que passa al món real. Diguem, per parlar en paraules més clares, doncs, el que passa sovint és que els estudis que no donen resultats sorprenents o no donen resultats de grans magnituds acaben al calaix, perquè a ningú li interessa publicar-lo o potser fins i tot la persona que l'està fent dona prioritat a altres coses. Uh-huh. Per tant, ens trobem sovint... Digues.
No, anava a dir precisament que això el que podria és incentivar una certa percepció de que l'efecte entre dues qüestions doncs, és, en certa manera, un fals positiu, no? Perquè imaginem-nos que tenim 10 estudis i d'aquests 10 estudis estudien la relació entre A i B. Només el que està publicat troba un efecte entre A i B, però els altres 9 que es queden al calaix no tenen un efecte entre A i B. Per tant, estaríem, en certa manera, parlant doncs, que aquest estudi que s'ha publicat, l'únic que la gent veu és, en certa manera, un fals positiu, no?
Correcte, sí, sí. Per tant, doncs, acabaríem pensant que el que passa al món és una cosa que realment passa molt menys freqüentment del que passa, no? Doncs, posar un exemple del que deia, suposem que hi ha molts estudis que es dediquen a veure si incentius monetaris fan que els estudiants aprenguin més. I molts no et donen cap mena de resultat positiu i no s'acaben publicant, i un, per casualitats o per dinàmiques molt particulars d'aquell ambient on s'ha fet l'estudi, et dona que sí. Aquest s'acaba publicant i el que passa després és que resulta ser, o es pensa amb molta més facilitat, que donar incentius monetaris als estudiants té efectes positius, quan realment hi ha molts estudis no publicats que et dirien que no.
I això, de fet, en el cas de les ciències socials que ens afecta a nosaltres, és específicament greu, perquè, tornant a l'exemple del Covid i de les proves serològiques i les proves PCR, en el cas de les ciències socials, nosaltres no tenim una prova PCR que ens digui exactament a la realitat què passa. Les proves PCR no fallen, però nosaltres, en ciències socials, funcionem a través de testos serològics. I, per tant, si, com tu comentaves abans, de cada 10 articles que han fet sobre un tema, només un se n'acaba publicant perquè és l'únic que obté els resultats, nosaltres sentarem, diguem-ne, sentència i direm que allò existeix, aquella hipòtesi alternativa es compleix. Però realment pot ben ser que aquesta hipòtesi realment no es compleixi perquè els 9 papers restants mai s'han publicat perquè no tenien resultats, Però això mai ho aconseguirem saber, perquè no tenim la prova, no tenim la prova PCR exacta que ens demostri que allò és fals.
No tenim, si em permets un moment, que discrepi només de manera marginalment.
Home, endavant, ens encanta no tenim, la discrepància en aquest programa, endavant.
Perfecte. Doncs, no, evidentment no tenim la prova del PCR, però sí, ja, que, sí que podem d'alguna manera intentar esbrinar fins a quin punt hi ha un cert biaix. Hi ha un estudi molt recent de dos economistes que han comparat experiments socials fets per acadèmics i fets per think tanks, fets per unitats pagades directament per l'administració per entendre si certes petites polítiques doncs, tenen algun efecte. Per posar un exemple molt més fàcil, imagina't que tu creus que la població està prenent massa sucre i vols desincentivar que la gent el prengui. Aleshores, una manera que pots fer-ho és a cada bar o a cada mercat on sigui posar cartellets on de manera molt ràpida i gràfica expliques els problemes de salut que porta el sucre. Això són típics experiments que es fan en el camp de l'economia per veure si això afecta el comportament de la gent, si això afecta doncs, que la gent acabi comprant menys begudes amb sucres o menys productes amb sucres en general. Què passa? Que això són estudis que fan gent en el món acadèmic i són estudis que fan gent més en el món dels think tanks i l'administració. Uh-huh. I el que han trobat aquests dos economistes recentment és han comparat tots els resultats d'estudis molt similars, si no exactament iguals, que feien acadèmics i feien think tanks i han trobat que els estudis que feien els acadèmics sempre trobaven resultats molt més exagerats i de magnitud molt més elevada que no pas els que trobaven els think tanks, no? Per exemple, doncs això, aquests cartellets que anuncien o que t'expliquen que el sucre no és gaire bo per la salut, quan les dades eren analitzades per acadèmics, doncs potser et deien que això influeix, això redueix el consum o les compres de sucre en un 20%, i en canvi, els que ho feien a través dels think tanks, a través de l'administració, potser trobaven que la reducció era d'un 2 o un 3%.
Caram.
I sí, bàsicament, una de les claus per explicar aquesta diferència és els incentius que hi ha dins el món acadèmic per publicar resultats positius i resultats de magnituds elevades.
I és una pena, perquè realment la ciència avançaria molt més ràpidament si realment poguéssim saber si quelcom té efecte sobre una altra cosa en el món real i no pas el que un investigador en algun moment concret ha pogut trobar, no?
Sí, absolutament. Jo crec, potser aquí no discreparem tant, sinó que estarem d'acord molt més fàcil. Jo crec que seria molt bo poder tenir accés, poder que hi hagi moltes publicacions d'això, d'estudis que troben que no es pot descartar la hipòtesi nula, que no donen cap resultat sorprenent, ni sexy, si voleu fer servir aquesta paraula, ni que sigui captivador. Perquè què passa? Que si jo no sé, doncs, per exemple, no? Posem això. Posem per cas que molta gent s'ha dedicat a fer estudis de A afecta B i sempre troben que A no afecta B. Però jo no ho sé, no ho he llegit mai perquè no he tingut mai accés, no està publicat enlloc. Per tant, jo sóc un acadèmic que entro aquí i penso ah, però pot ser que A afecti a B. Uh-huh. I no sé que molta gent abans ja no hi ha trobat que no hi ha cap efecte, però no està publicat. Jo estic perdent el temps intentant descobrir si hi ha aquest efecte.
Clar, això, Guillem, sovint l'anomenen l'efecte del calaix tancat, no?, també, perquè imagina't un investigador jove, no?, que ve i vol estudiar una relació entre una determinada cosa, com bé deies ara, i, clar, evidentment no pot conèixer aquells estudis que s'han quedat en el calaix, que no troben efecte entre allò que vol estudiar, i, per tant, s'hi posa de nou. Per tant, no només incrementa la probabilitat de fer un fals positiu, sinó que, a més, és tremendament ineficient.
Absolutament, sí. I m'agrada molt l'expressió que has tancat, que acabes de dir. No sé si l'havia sentit mai, però si l'havia sentit l'havia oblidat.
Molt bé.
Probablement hauríem d'intentar fomentar la publicació de la revista catalana de la hipòtesi nula.
Sí.
Home, tindria èxit. Potser obriríem un nínxol de mercat. Bé, Guillem, ha estat fascinant això dels falsos positius i dels falsos negatius. Si et sembla, ho deixem aquí perquè ens estem allargant una miqueta. Última pregunta, una mica punyetera, si em permets. No sé si alguna de les coses que has arribat mai a publicar has tingut algun tipus de sensació o d'ansietat que podia ser un fals positiu.
Doncs és una molt bona pregunta. No he tingut mala sensació, però és veritat que per exemple, quan una de les coses que passa és que quan tens mostres més petites és més possible trobar un fals positiu que quan tens mostres més grans. Això també en podem parlar un altre dia. Per tant, sí que és cert que quan fas estudis amb mostres més petites sempre has de ser molt més cauto, que es diria, en castellà, no sé la paraula en català, però sé que vosaltres m'ho direu. Quan, de cara,
cautelós, no?
Que, sí, cautelós? Bé, doncs, la que sigui. Doncs s'ha de ser molt més cautelós a l'hora de fer tots els testos que es fan abans d'enviar-lo a una revista. Sí, sí.
Molt bé, doncs amb aquesta pregunta complicada i una mica sense resposta ho deixem aquí. Guillem, moltíssimes gràcies per explicar-nos de forma tan didàctica aquests conceptes que reconeixem que són complicats, però Marc, no sé tu, però escolta, a mi m'ha quedat del tot clar.
Molt clar i molt interessant, realment.
Molt bé. Guillem, moltíssimes gràcies de nou.
Moltes gràcies.
I res, emplacem els oients que si es volen subscriure al nostre podcast, doncs ho poden fer pels canals habituals i que també ens poden trobar a la nostra pàgina web, www.elpatidescobert.cat. Que vagi bé a tothom. Adeu.
Gràcies per escoltar-nos. Si vos voleu subscriure a este podcast, podeu visitar-nos a www.elpatidescobert.cat. Thank you.